Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Abans del Clàssic Champions, tercera jornada de la fase de grups, avui el Real Madrid visita el Braga i demà el Barça rep el Shakhtar. Xavi ha donat la llista de convocats i la notícia és que no entra cap dels quatre futbolistes que tenien o que tenen alguna opció d'arribar al Clàssic. No està Pedri, no està Lewandowski, no està Rafinha i tampoc està De Jong. No sabem encara si algun d'aquests quatre jugadors podrà entrar a la llista per rebre dissabte el Real Madrid, però si algun ho fa, arribarà sense cap tipus de ritme de competició i, per tant, ja ens podem anar oblidant de que algun d'ells estigui a l'11 titular. Haurà d'afrontar, per tant, el Barça una de les cites marcades en vermell al calendari sense molts dels seus millors futbolistes. El clàssic sense la solvència de Koundé, sense el cervell de De Jong, sense l'art de Pedri i sense els gols de Lewandowski. No és poca cosa, però és el que hi ha. A la llista per jugar demà contra el Shakhtar hi ha 12 futbolistes del primer equip i 8 del filial, entre ells Marc Guiu i Héctor Fort, que han estat inscrits a la competició. Recordem que, a més dels 6 lesionats, demà serà baixa Gavi per sanció. De seguida escoltarem a Xavi, que, entre d'altres coses, li ha donat la raó a Ancelotti, que ahir va dir que els entrenadors no tenien llibertat d'expressió a l'hora de parlar d'àrbitres. Avui arrenca aquesta tercera jornada de la fase de grups de la Champions. A partir de les 9 de la nit, a més d'aquest Braga-Real Madrid, tenim un Sevilla-Arsenal i un Benfica-Real Societat. Atenció, que el Girona, és notícia d'última hora, ha decidit no anar a Madrid, no anar a Madrid a escoltar els àudios de l'àrbitre Ortiz Arias, després de la denúncia de David López. Després ens dona tots els detalls l'Albert Díez. Dir també que ha passat avui pel quiròfan el porter Juan Carlos per operar-se d'un ull. Estarà unes 6 setmanes de baixa. A l'Espanyol, molt allunyades les postures per la renovació de Nico Melamed, que acaba contracte a final de temporada. En bàsquet juga la penya avui partit d'Eurocup a la pista del Reier, que encara no ha guanyat cap partit dels 3 disputats. Avui també comença la NBA i dijous es veuen les cares al Palau Laurana, la Champions d'handbol, el Barça i el Veszprém. Hem quedat per després amb Ludovic Fàbregas, que torna al Palau amb el Veszprém després de 5 temporades amb Laurana. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guasch i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, posaríeu de titular demà a Marc Guiu? Heu votat que sí al 39%, que no la majoria, al 61%. En clau espanyol, faríeu un gran esforç per renovar Nico Melamed? Heu votat que sí al 44%, que no, lleugera majoria, al 56%. I en clau Girona, us preguntem sobre el cas de David López. Hauria d'haver anat al Girona a Madrid a defensar-se? Creieu que sí, la gran majoria, el 70%, que no, el 30% dels que heu votat. Marc Peires està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota és la pilota de les estrelles, és la pilota de la Champions, ja roda Esports COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Mano, mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem l'Esports COPE d'avui dimarts, que tenim jornada de Champions. Avui juga el Real Madrid, demà ho farà el Barça, 4 dies només de que aquests dos equips es vegin les cares al Clàssic. Busquem les novetats al Barça, encara des de la Ciutat Esportiva, amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Que hem conegut la llista de convocats aquest matí per rebre el Shakhtar demà en Champions i estàvem pendents sobretot de si ja algun dels futbolistes lesionats que podrien arribar al Clàssic entrava en aquesta llista de convocats i dels quatre cap, eh?
Males notícies, no arriba cap dels lesionats. A més, el Barça pera Gavi, per si fos poc, perquè està sancionat. Demà 7 baixes, és lo que hi ha, no és la situació ideal. Deia Xavi que encara confia en recuperar de cara al Clàssic algun dels quatre que assenyalava l'altre dia, Lewandowski, Rafinha, De Jong o Pedri, tot i que Pedri, en el cas de Pedri, es veu molt complicat perquè surt de lesió muscular i porta 2 mesos aturat. Cap d'ells, a més, cap dels 6 lesionats i cap d'aquests 4 que et comento, entrena encara amb el grup. Recordem que són baixa, que estan descartats ja al 100% pel Clàssic, Koundé i Sergi Roberto.
I és que encara que recuperés algun dels 4 Helena pel Clàssic, que algun pogués entrar a la llista, clar, arribarien sense ritme de competició i jo crec que està claríssim que cap d'ells podria ser titular el dissabte.
A mi em diuen que el que té més o menys bones sensacions és Rafinha, que Lewandowski podria estar disponible, tot i que jo crec que si té uns minuts serà la segona part, per això d'intimidar el Real Madrid, i en els casos de De Jong i Pedri sí que ho veig més complicat fins i tot que puguin entrar a la llista. Insistim, tot dependrà de les seves sensacions, és el que porta repetint Xavi Hernández, que els jugadors es coneixen més que ningú ells mateixos i que en funció de com es trobin doncs podran estar o no disponibles, però queden només 4 dies i cap d'ells ha entrenat encara amb normalitat amb el grup.
Ara escoltem a Xavi, però abans una cosa més, Helena, que en aquesta llista hi ha 12 futbolistes del primer equip, hi ha 8 jugadors del filial i alguns d'aquests futbolistes que han entrat últimament en les llistes de convocats de Xavi, Xavi els perdrà també molt aviat perquè hi ha 8 futbolistes del Barça, 8 canterans, que formen part de la llista de convocats de la selecció espanyola sub-17 per jugar al Mundial.
Sí, Xavi es veu obligat a fer convocatòries de supervivència últimament i està apostant pels futbolistes de la Masia. Avui ha sortit la llista de la sub-17 per anar a disputar el Mundial a Indonèsia d'aquesta categoria amb Espanya des del 10 de novembre al 2 de desembre, tot i que ja estan convocats aquest diumenge, i el Barça perdrà a 4 futbolistes que són habituals a les convocatòries de Xavi Hernández, a Marc Guiu, que va debutar amb gol, el gol que va donar la victòria contra l'Atlètic Club aquest cap de setmana, també perdrà Pau Prim, a Héctor Fort i a Pau Cubarsí, a més d'Andrés Cuenca, Quim Junyent, Juan Hernández i Marc Bernal.
Sí, sí, quin panorama. Anem a escoltar Xavi, Helena, que evidentment s'ha parlat del Shakhtar, però ja molt en clau clàssic també, i sobre el que va dir Ancelotti ahir, allò de que no tenen els entrenadors llibertat d'expressió per parlar dels àrbitres, li heu preguntat a Xavi i està d'acord, no?
Sí, és que és inevitable, Joan, tot i que demà hi hagi Champions, parlar del clàssic, de les crítiques al Real Madrid, als àrbitres, dels vídeos de la televisió oficial del club, del paper de l'estament arbitral, i a Xavi li hem preguntat si comparteix l'opinió d'Ancelotti i si creu que els entrenadors han perdut la llibertat d'expressió.
Sí que és verdad que Ancelotti tiene razón en esto, ¿no? Que si hablamos de los árbitros, pues te cae una sanción, ¿no? Entonces tenemos que cuidar nuestro vocabulario en contra de los árbitros, ¿no? Esto es una realidad. A partir de ahí creo que se habla demasiado de los árbitros y que se condiciona demasiado, ¿no? Eso es lo que no me gusta a mí. Que se pueda hablar tranquilamente, que si se ha equivocado, a mí me parece penalti, no me parece penalti, esto es fútbol. Al final la naturalidad te lleva a eso, ¿no? Creo que cuanto más natural seamos, creo que mejor. Y por eso siempre digo que los árbitros se tendrían que explicar, salir, por qué han pitado esto, qué han visto, y los naturalizaríamos más, los humanizaríamos más.
Doncs la clau de donar Xavi, li agradaria poder actuar amb més naturalitat amb els àrbitres. Recorda, Joan, que a la jornada 1 de Lliga aquesta temporada el van expulsar a Getafe per protestar. Sembla que ha pres la lliçó, que queixar-se no serveix de res.
No, pero muchas, creo que no, que la queja no va a ningún lado, pero muchas veces te sale de manera natural, cuando sientes que te han perjudicado, como nosotros el día de Getafe, ¿no? Estás cabreado y te sientes que te han perjudicado, incluso el día de Granada, ¿no? Tienes la sensación de que te han perjudicado, que te podían haber dado el gol por válido, ¿no? O el penalti en el caso de Getafe, pues es normal, somos humanos y estamos enfadados, es normal, pero las quejas no llevan a ningún lado, ¿no?
Això sobre els àrbitres, sobre el clima o les relacions institucionals abans del clàssic, Helena, la cosa ha millorat perquè recordem que la temporada passada Florentino Pérez no va venir al Camp Nou perquè el Madrid es va personar com a acusació particular en el cas Negreira, el Barça va reaccionar en contundència, no va venir Florentino Pérez i aquesta vegada la cosa està més tranquil·la, no?
Sí, és que les relacions entre els dos clubs són positives. Els dos van de la mà en el projecte de la Superliga i Xavi aplaudeix la concòrdia institucional que hi ha abans del clàssic. Ahir, una imatge a l'Assemblea de la Lliga, l'abraçada a la porta amb José Ángel Sánchez, el director general del Real Madrid, va ser molt comentada. També, ja t'ha explicat el Miguel Ángel, que Florentino ha decidit que sí que estarà a la llotja de Montjuïc i creu, Xavi, que aquest clima de respecte és bo, és positiu.
Sí, sí, me gusta que haya respeto, que haya armonía entre los clubes, ¿no? La tensión no genera nada bueno. Creo que es positivo que nos tengamos rivalidad, pero al mismo tiempo respeto e incluso admiración también, ¿no? Porque no pasa nada, esto es deporte, es fútbol, pero no hay que ir más allá. No hay que generar tensión, simplemente es un partido de fútbol y que lo vamos a competir y que lo vamos a intentar ganar, nada más. Nosotros estamos centrados en el fútbol.
És un bon missatge, el de Xavi. El clàssic arribarà dissabte. Abans, demà, toca rebre el Shakhtar, a Helena, amb totes les baixes que ja hem comentat, més la de Gavi, com deies, que està sancionat, que per Xavi és un problema no tenir-lo demà, però mira, com a mínim és un futbolista que arribarà fresc al clàssic.
Sí, si vols mirar així, Joan, està bé sempre veure el got mig ple en una situació delicada. Demà Xavi ha dit que és una baixa sensible, perdre Gavi amb tot el que t'aporta, ell sempre diu que és un cor en potes. Un Gavi que durant la gira als Estats Units, quan Dembélé se'n va al PSG, s'havia especulat, s'havia fins i tot deixat caure que el conjunt parisí estava interessat en ell. Luis Enrique ja saps que va ser qui va apostar per Gavi a la selecció espanyola. Xavi respon a tot, a la baixa de Gavi i també doncs als plans de futur del jugador.
Bueno, el run-run lo generáis todos vosotros, porque yo fui muy claro siempre desde el primer día que Gavi era importante y que iba a ser importante y aún así pues siempre hay los debates que hay, pero esto es inevitable. A partir de aquí nosotros encantados con él, creo que está a un nivel altísimo, tanto con balón como sin balón, está madurando muchísimo, nos está aportando mucho. Mañana se echarán falta y más en partidos de este nivel Champions, donde el rival tiene mucho nivel físico, mucho nivel técnico, no te regalan la pelota. Veremos mañana un rival importante, aunque sea desconocido por muchos, creo que es un rival que tiene mucho nivel. Mañana va a ser un partido difícil para nosotros.
Doncs ha analitzat bé el Shakhtar, ara ho farà més en profunditat. Xavi Hernández ha demostrat que el té ben estudiat i ha lamentat també la dura situació que viu el club ucranià per culpa de la guerra, exiliat des del 2012 quan va començar la guerra del Donbass.
Shakhtar té una situació més enllà de lo futbolístic, ja és un tema que estan vivint una situació molt complicada i segurament per ells és molt difícil, no? També molts dies sense les seves famílies, molts dies fora de casa... Sí, Shakhtar ha canviat d'entrenador, ara està Dario Serna, que és un mític lateral croat que va estar molts anys al Shakhtar, el conec bé, destacaria els centrals, Rakitski, esquerrà, fort, Stepanenko, pivot defensiu, veterà, crec que el punta jugui qui jugui molt fort físicament, extrems, bales, bé, ens ha sorprès, crec que Shakhtar té un nivell tècnic molt, molt important i demà ens pot posar en problemes.
També ha parlat Ferran Torres, que ha de ser important, que de fet està sent molt important en aquest inici de temporada i ara encara més amb la baixa de Lewandowski. L'hem vist a l'entrenament fent una xerrada a part amb Xavi Hernández. Demà ja veurem si el col·loca a l'extrem o de davanter centre. Jo crec que en la posició de nou, el tiburón, així és com es fa dir ell, diu que la confiança que té no es pot superar, que està en el seu millor moment anímic. I s'ha alineat una mica amb Xavi Hernández a l'hora de parlar de l'entorn del Barça, que es cruel, que es complicado. Escolta, Ferran.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que el Barça al final es un club que al final está obligado a ganar cada año todas las competiciones y creo que al final el entorno pues sí que a veces que nos echamos piedras sobre nuestro propio tejado, pero bueno, creo que va con la historia del club, que está obligado a ganar, por eso también yo creo que ese tipo de presión es bueno para nosotros, para pues saber, ser conscientes de dónde estamos y de lo que tenemos que hacer.
Ferran Torres, que ha marcat 3 dels 4 gols sortint des de la banqueta, demà serà titular. Tiburón diu que aquesta manera de definir-se a si mateix està generant repercussió i creu que és un orgull perquè ha dit que està sent un exemple per joves que ho estan passant malament.
Doncs a veure si mossega el Tauró, tant demà com el dissabte, el clàssic. Així està el Barça, a poc més de 24 hores del seu partit, de la seva cita amb la Champions. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Un apunt també del rival, del Shakhtar. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que ja va arribar a Barcelona ahir, no?
Sí, un dia abans del que és habitual als equips que són rivals del Barça a Champions i que juguen a la Ciutat Comtal. Van aterrar a les 8 del vespre al Prat, no van arribar fins a les 10. El seu hotel de concentració és el Sofia, al costat del Camp Nou, que ara està en obres. Avui tindrem ja la prèvia del Shakhtar. A 6:15 de la tarda parlarà Darío Serna, el seu entrenador, i un jugador que encara no s'ha especificat quin és, a la sala de premsa de l'Estadi Olímpic. Allà veuran el que és la casa del Futbol Club Barcelona aquesta temporada, i a les 6 entrenaran a la gespa de l'Estadi Olímpic. A les 6 de la tarda veurem els primers 15 minuts en obert pels mitjans de comunicació. De les curiositats, doncs, que torna Chigrinsky a la ciutat, que és el gran al·licient d'aquí, d'aquest partit per veure'l. Recordeu que va fitxar pel Barça l'agost del 2009 per petició de Pep Guardiola per 25 milions d'euros, i aquesta temporada és veritat que Chigrinsky no ha jugat cap dels dos partits en Champions del Shakhtar, però sí ha jugat 3 partits de Lliga i una a la Copa d'Ucrània. Per cert, el Shakhtar té ara la seu a Kiev per la guerra i juguen com a locals a Hamburg, que és on anirà el Barça a jugar contra el Shakhtar. A més, com a curiositat, per si voleu, encara que estan ucraïnès, podeu escoltar una entrevista de 27 minuts al YouTube del Shakhtar, al tècnic, a Darío Serna, no s'entén molt, però bueno, avui veurem si a la roda de premsa amb el traductor també podem esbrinar alguna alineació de demà, algun possible 11 de les baixes que té el Shakhtar Donetsk.
Molt bé, doncs demà analitzarem amb més profunditat el rival del Barça, demà en Lliga de Campions. Ara l'Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. La imatge del dia. Tenia a tocar la Champions. Mitjans de comunicació a l'entrenament del Barça, roda de premsa prèvia de Xavi amb dues preguntes dels mitjans ucraïnesos. Arriba el Shakhtar. Veus a Darío Serna o a Chigrinsky baixant del bus al costat de l'hotel? A l'Estadi Olímpic de Montjuïc, la UEFA, prenem posicions per preparar l'escenari del partit, com sempre. El dia d'avui, dimarts, ja fa olor a Champions. Avui comença la tercera jornada de grups i demà juga el Barça i tenim tiempo de juego. I Xavi, que demana que la gent vagi al camp. Els necessitem, ha dit aquest migdia. 38.000 espectadors davant de l'Atlètic Club de Bilbao, per a mi, és un fracàs. I demà el partit és a 6:45 de la tarda i el públic, el no abonat, ha de pagar entre 64 i 164 euros. Xavi i els jugadors tenen la responsabilitat de jugar bé, guanyar si és possible i engrescar la gent perquè pugi a Montjuïc, i a partir d'ara el temps no acompanyarà. El desig per demà de veure un gran espectacle i gaudir una vegada més de la Champions. Amarguiu de titular? La notícia seria que sí, que fos titular. El normal és que no ho sigui. Però avui, a la roda de premsa, no se li ha fet aquesta pregunta, innocent, segurament, i directa, a Xavi. Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:23, de seguida les novetats del Madrid.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
El clásico llega a Dazón. Viene a clase de Bellingham a la garra de Gavi. El 28 de octubre comienza el clásico de una nueva generación. Barça, Real Madrid y mucho más por solo 18,99 euros al mes sin permanencia. Solo en Dazón.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El Real Madrid, que juga avui al camp del Braga. Anem a Portugal. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
¿Qué me decías antes? ¿Que está lloviendo toda la mañana o qué?
Sí, sí, pero toda la mañana sin parar, la verdad. Se anunciaba lluvia, también hace algo de viento. Se va a jugar el partido, recuerda, en un estadio que no tiene fondos, con una construcción extraña. Caben 30.000 espectadores al lado de una cantera. Y bueno, no creo yo que, por supuesto, haya ningún problema para celebrar el partido, pero vamos a ver cómo está el terreno de juego, porque está cayendo mucha agua.
Bueno, y rotaciones, ¿no? Pensando en el partido del sábado, teniendo en cuenta la situación cómoda del Madrid en la Champions, que ha ganado los dos partidos, ya dijo Ancelotti ayer que va a hacer rotaciones, ¿no?
Sí, bueno, ayer discurso oficial, que todavía no estamos pensando en el Clásico, que hay que pensar en la clasificación para octavos de final, pero es evidente que de fondo está el Clásico y que va a meter algún cambio Ancelotti, ¿no? Ya hubo alguno también el pasado fin de semana. Recuerda que Camavinga no entró en el 11 frente al Sevilla. Y bueno, pues para hoy yo creo que Nacho va a dejar en el banquillo bien a Rüdiger, que lo está jugando absolutamente todo con el Madrid y con la selección alemana, o bien Alaba, que sale de lesión. Fran García yo creo que va a ser el lateral izquierdo. Creo que hoy sí Modric, partido 499 con el Madrid, y Camavinga van a tener hueco en el centro del campo, y arriba probablemente Joselu puede dejar en el banquillo a Rodrigo y jugar al lado de Vinicius. Así que, bueno, 4 o 5 cambios para intentar sacar los 3 puntos. Recuerda que el siguiente partido también es contra el Sporting de Braga. Sí. Y, por supuesto, ya mirando de reojo al Clásico del próximo sábado.
Bueno, Xavi ha dicho que tiene razón Ancelotti, con el tema de la libertad de expresión y los árbitros. ¿Miguel Ángel?
Bueno, es evidente que el entrenador que se sincera y que cuando está cabreado y se siente perjudicado dice lo que piensa, pues puede ser sancionado, ¿no? Así que también es bueno que se pongan en algo de acuerdo Carlo Ancelotti y Xavi Hernández. Bueno, no es habitual que Ancelotti endurezca el discurso, él siempre se ha querido mantener al margen. Por ejemplo, ayer Kepa, que habló justo antes que él, bueno, pues ya escuchaste lo que dijo el portero, ¿no? Que sí, que los vídeos eran los vídeos, pero que ellos querían estar centrados en lo que podían controlar y que nos vendría bien hablar más de fútbol y menos de árbitro, ¿no? Ancelotti no siguió ese camino, endureció, como digo, su discurso, todavía muy alejado del mourinismo, evidentemente, pero incluso alguno ya empieza a pensar que empieza a ser bastante más áspero, bastante más agrio Ancelotti cada vez que le preguntan por los árbitros.
Bueno, ¿me das el posible 11 y cerramos con eso, Miguel Ángel?
Pues sería algo así como Kepa en la portería, Carvajal y Fran García en los laterales. Yo creo que Nacho y Rüdiger pareja de centrales. En el centro del campo serían Tchouaméni, Camavinga, Modric y Bellingham, y arriba Joselu y Vinicius.
Vale, pues estamos pendientes a partir de las 9 del partido. Te
por
escucho.
Cierto, sí, dime. Por cierto, que en principio la agenda que tiene Florentino Pérez, ¿sí?, para esta semana, como contábamos anoche en el partidazo, hoy no va a estar aquí en Braga, y si nada cambia, va a estar en el Olímpico de Montjuïc el próximo sábado para presenciar ese clásico.
Que el año pasado no vino, recordemos, no estuvo Florentino ahí, que había lío, ¿eh? Con el tema de del Madrid, sí, personándose en la causa Negreira y tal, ¿eh?
Correcto, correcto. El año pasado se ausentó y bueno, pues este año, ayer recuerda, en la Asamblea de la Liga, ese abrazo muy cariñoso que no ha sentado bien a todo el madridismo entre el director deportivo, el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, y Joan Laporta. Vamos a ver cómo están de cariñosos ambos presidentes el próximo sábado.
Perfecto. Miguel Ángel, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Juga el Madrid a las 9 i José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
També avui juguen el Sevilla i la Reial Societat.
Sí, el grup B s'han de clarificar les coses, eh? Aquest grup B que arrenca Lens 4, Arsenal 3, Sevilla 2, PSV 1 punt, i on tot just ha acabat d'aterrar Nervión, com aquell qui diu, Diego Alonso afronta la banqueta del Sevilla a la visita de l'Arsenal, d'Odegar i de David Raya, un David Raya que ve d'un partit molt dubtós davant del Chelsea. S'ha caigut Fernando de la convocatòria local a l'última hora. 16 segons de Diego Alonso per donar-li la volta al mitjó i transformar un marrón en un privilegi.
Bueno, lo que considero que tenemos una gran oportunidad. Yo soy, ya lo he dicho con anterioridad, pero soy optimista por naturaleza y donde mucha gente ve un obstáculo, yo veo una oportunidad. Y mañana tenemos una gran oportunidad para poder pelear por esos 3 puntos.
2.000 Gunners transiten ara mateix pels carrers de Sevilla. A l'altre partit, el Lens rep el PSV, així que en cas de victòria ensorraria els holandesos i es col·locarien els francesos amb uns interessants 7 punts. El grup del Madrid és també interessant l'Unión Berlín-Nàpols, amb els alemanys amb 0 necessitats de punts. Mentre que el grup D, la Real Societat, defensa liderat de grup al camp del Benfica, que no s'ha estrenat. Recupera Imanol l'11 de gala. Tierney és l'única baixa en un partit on les intencions són les de sumar els 3 punts.
Porque, como os digo siempre, si no, mejor no saldríamos, como el día del Inter. Y sin embargo, luego veis que el equipo cuando sale con las ideas muy claras, y es lo que vamos a hacer mañana, respetando muchísimo al rival, con muchísima humildad, pero que no tengan dudas que este equipo mañana no viene a empatar. O sea, lo que quiere este equipo mañana es ganar.
Di Maria es dubta als benfiquistes. Si arriba al partit, evidentment no serà al 100%. El pes recaurà en la nova sensació del futbol portuguès, João Neves. 3.000 seguidors de la Real Societat transiten pels carrers de Lisboa, on també, igual que Braga, està plovent. I en el grup A, por todo lo alto. Galatasaray, 4 punts, rep el Bayern, que té 6 i podria mig sentenciar el primer lloc d'aquest grup A. I por todo lo bajo, morbo a Old Trafford. United, 0 punts, sense Casemiro sancionat, contra el Copenhague, que té 1 punt.
Així es presenta la jornada de la Champions, que podreu seguir al Tiempo de Juego de la COPE, com sempre. I abans del debat, un apunt del cas Negreira. Víctor, que la federació, ho hem sabut a les últimes hores, denunciarà el jutge Aguirre.
Sí, ho avançava ahir Isaac Fouto al Partidazo. Els serveis judicials de la Federació Espanyola han demandat al jutge Aguirre, que és el titular del cas Negreira, després que el seu auto, aquell que ja vam repassar aquí a Esports COPE, acusés a un grup d'àrbits de corrupció, però sense donar noms. Ho han enviat davant del Consell General del Poder Judicial, que és l'òrgan competent. La federació lamenta aquesta acusació i fa una instància al jutge Aguirre. O dona els noms i cognoms dels àrbits, presumptament corruptes, o es retracta de les seves paraules. A més, i també és un altre punt, però d'en clau arbitral, el CTA també estudia una querella contra l'exàrbit Estrada Fernández per dir en els últims dies que hi ha una sala del bar secreta.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
De seguida el debat.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Avui tenim una magnífica jornada de Champions per davant. Juga el Madrid, juga el Sevilla, juga la Real Societat, i els que sou amants del futbol ja ho sabeu, que només hi ha una cosa millor que disfrutar del nostre equip, i és disfrutar sense preocupacions. Per això, els dies de partit no pensis en cuinar i demana Tío Bigotes, les millors empanades amb un sabor autèntic que contagia la passió argentina. Per aquesta propera jornada i moltes més, Tío Bigotes. Demana a través de Globo i disfruta del futbol sense preocupacions.
El dilluns 6 de novembre, Mundo Deportivo celebra la tercera gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala a Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Agbar, DAZN, Hyundai, Estrella Damm, Sofascore i Allianz.
Obrim el debat a Esports Cope, passen 32 minuts de les 3 de la tarda. Saludo al Tomàs Guasch. Hola, Tomàs, molt bona tarda.
Guapo, Bajoli, què tal?
Com estem, tot bé?
Bé, esperando la noche avui i demà.
Avui, demà i dissabte, sí, sí. Però primer la Champions, primer la Champions. El que passa que, bé, els partits del Barça i del Madrid, en teoria, tots dos els haurien de treure endavant, no?
Són grups, com diria Di Stefano, que no solo falta el Vaticano, però bueno, s'ha de fer bo, sí. S'ha de fer bo, pues, la condició de superfavorits dels dos, no? Bueno, això ja sabem. El Johan deia que això començava a quarts de final.
És veritat.
És veritat, i jo crec que tenia bastanta raó. Sempre ha estat cola un PSG que queda segon, i una cosa que hi ha un vuitens una mica forts, però bueno, és una mica calentamiento, això.
Sí. Escoltarà, torno amb el futbol, i parlem una mica ja també del clàssic i tal, però arrel del que va dir ahir Ancelotti, i avui ha dit Xavi que estava d'acord, creus que els entrenadors i els jugadors haurien de poder parlar més obertament de la labor dels àrbitres, o és millor que les coses estiguin com estan?
Home, jo crec que la gràcia seria que es pogués parlar amb tranquil·litat, no? però això sembla que és difícil. La sospita, la situació que està vivint l'arbitratge espanyol és molt complicat. És molt complicat perquè qualsevol partit és un merder darrere l'altre. No? Ara, com arbitres aquest clàssic?
Oh, difícil, eh?
Si tu mires bé, dius, escolta, una cosa, què passarà? Pues no sé, a lo millor però no passa res i tant partits pues, que han passat com Barça-Madrid que no ha passat res. Però estàs amb aquesta cosa. Jo crec que fa falta, aquesta federació s'ha de canviar. Jo no sé si d'alta baix, a mi em sembla que sí, però que realment fa falta un canvi i després bueno, que el futbol també reflexioni, diu, a veure, fins a quin punt podem col·laborar que això sigui una cosa més normaleta, no? Però avui per avui és una cosa tremenda, no?
Molt bé. Incorporem també a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal? No, no he sido yo, ¿eh? ¿Qué consta?
Sí, el aparato no acababa de tal...
El
bueno,
tuyo,
sí.
el tuyo. El mío, no, el tuyo, bueno. El tuyo.
Sea
no, bueno, no.
Sea uno,
no.
Sea el otro y tal, no, un botón que aprietas, un cable que pisas...
No, sea el uno o el otro, no, cuidado. Bueno. Cuando es el mío, pero cuando no es el mío, no es el mío.
Si no dices nada, la gente ni se entera, Emilio. Lo que pasa es que ahora ya hemos descubierto aquí que estábamos intentando llamar, que la cosa no conectaba...
No, pero la gente tiene que saber cómo vivimos y cómo trabajamos. Eso no es tan fácil.
Eso sí.
La gente oye y se cree que es muy fácil esto.
Y la gente que ahora lo hablábamos con Tomás, ¿tiene derecho a escuchar a los entrenadores y a los futbolistas hablar o decir lo que quieran de los árbitros o no? O mejor que no, que se corten.
A ver, no sé, es que yo creo que lo hemos hablado mucho, pero yo tengo la sensación, sobre todo tengo la sensación de que todo sería más entendible, las explicaciones serían más estupendas si todo el mundo pudiera hablar con cierta normalidad. El problema del diálogo este es que yo creo que no todo el mundo tiene ganas de explicar y sobre todo, no todo el mundo tiene ganas de reconocer determinados errores y tal. O sea, es decir, si dejáramos que es lo que tiene que ser, que debería de ser, que entrenadores, jugadores, incluso directivos y árbitros se explicaran, lo que sí es verdad que deberíamos de poner de alguna manera, y eso es imposible, un control de que esto no sea siempre una opinión de forofos y de bufanderos y de gente que en esa explicación únicamente busca sus intereses.
Es difícil controlar eso, es muy difícil.
Eso es muy complicado, pero por eso te digo, Joan, que la única explicación estupenda que podría existir es que todo el mundo opinara, pero que reconociera sus errores. Mira, yo creo que reconocer los errores es la única manera de que la gente te crea. O sea, si tú te pasas toda la vida sin reconocer ningún error, no te va a creer nadie, ¿me entiendes? Entonces yo creo que es muy sano reconocer un error, reconocer que se te ha ido la lengua, reconocer que se te ha escapado aquel penalti, reconocer que a lo mejor a un jugador o el propio futbolista le ha llamado al entrenador, al árbitro, alguna cosa así. Eso es muy bueno, pero si de lo que se trata es de conceder la posibilidad de que todo el mundo hable, pero en ningún caso ninguno de todos los protagonistas piensan reconocer sus errores, entonces estaremos en la situación en la que estamos, que es la que siempre comenta además, bueno, Tomás también y Manolo Lama, en el sentido de decir, aquí la gente solo se queja cuando le va mal en el arbitraje, pero cuando le ayudan, jamás. Entonces ese es el punto, yo creo, Joan, si alguien reconocieran que en determinado momento le han ayudado, sería mucho más creíble en el momento en que se quejaran.
Ja. Una mica de futbol. Ja sé que tenim la jornada de Champions per davant, però mirem una mica el clàssic ja, Tomàs. Qui creus que arriba millor? Clar, que el Barça... Avui estàvem pendents de si Xavi recuperava algun dels lesionats que té i no ha recuperat a cap. Per tant, igual recupera algun per la llista, però per ser titular és evident que no, i les baixes són de molta consideració.
Hombre, és un clàssic sense Courtois, Militao, De Jong... Aquí a mi em sembla que aquesta és la baixa més grossa del Barça, Pedri, etcètera, no? Bueno, és el que toca, rei. Com arriben? Si és que jo crec que l'última vegada que se'n van enfrontar ho va explicar bastant bé. Semifinal de Copa, 0-1 al Bernabéu. Bueno, esto está encaminado tal, 0-4. Pues mire, com arribi, com surtin, qui és el que primer encerti, possiblement el primer gol, jo què sé. Pues a mi em sembla com tot clàssic, pues molt obert, no? Aquí sembla que és més important si vindrà el Florentino o vindrà Satia, pues bueno, pues
vindrà.
És una cosa bastant com funciona això, i parlant per acabar lo d'abans.
Sí.
Jo recordo un clàssic, ja que ve un clàssic, te'n recordes una mà de Sergi Barjuan d'un remat de Raúl sobre la línia de gol.
Sí.
Bueno, el senyor Díaz Vega habitava aquell partit i estava al Sofia. M'ho van dir a mi, jo vaig trucar per telèfon. El va posar i va dir, oye, soy el único que no l'ha visto.
Sí, sí.
Jo, no, vaig fer una, jo vaig fer una contraportada de l'As històrica a un senyor parlant a l'àrbitre després d'un Barça.
No, si jo, Tomà, no, recordo, no he visto. Recordo l'antic Sarrià, encara, quan jo començava, sí, encara posar precisament, recordo un dia a Díaz Vega, allà, sí, al túnel, preguntant-li, fent-li preguntes, bueno, sobre jugades que havien, bueno, passat al partit.
Escolta, aquella plana, o sigui, aquelles declaracions van baixar el to absolutament perquè diuen, claro, bueno, escolti, claro, el madridista està emprenyat, com a segur, perquè oi, va ser una cosa que el Sergi va treure la mà, instintivament la va treure sota les als pals. Però si surt el
reconeixes la cagada...
Claro, digo, mire, oiga, es que no lo he visto. Coño, si lo veo, ¿qué problema tengo en pitarlo? Sí, me imagino, sí, que ninguno. Buenas tardes, señor. Se ha acabado el problema.
Sí, sí. Emilio, del clásico, ¿qué dices?
Bueno, yo... En estos partidos yo veo muy, muy superior al Real Madrid. Sobre todo por las bajas del Barça, por supuesto. Pero siempre me hago la misma pregunta. Y además... Esto es algo que me enseñó Tomás, precisamente. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tendrá ganas el Madrid a hacer daño? O sea, ¿vendrá el Madrid a hacer daño? Es decir, no por ese punto de superioridad, sino todo ese vestuario, ese entrenador, tal cual, ¿serán conscientes de que es un momento ideal para meterle mano al Barça? Porque tú ves el partido del Barça con el Athletic Bilbao y piensas, bueno, este Barça, si el Madrid le aprieta, le gana 1-3, ¿me entiendes? Entonces, mi única duda es si el Madrid vendrá a contemporizar, a sacar el empatito y seguimos siendo líderes, o vendrá a hacer daño y vendrá a ganar el partido y vendrá a empezar a decir la
si liga. Viene a hacer daño, ¿tú crees que puede hacer daño?
Por favor.
Sí, sí.
Por favor. Por favor. Sí. Lo tiene todo para hacer daño.
Sí, sí. Bueno, todo. El sábado lo vemos. Emilio, Tomás, gracias a los dos, ¿eh?
A tú, hasta luego.
Una abrazada. Seguim.
Aparquem la Lliga per tornar a Europa i viure el millor futbol del món.
Soy Xavi Hernández, escucha los partidos del Barça y cómo canta los goles Manolo Olivero.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça, Shakhtar.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella,
Marcos López, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tan a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:42, atenció que hi ha notícia al Girona. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Que hem estat parlant molt i seguint atentament a les últimes hores tot el que tenia a veure amb el cas David López. El Girona ha pres la decisió de no anar a Madrid a escoltar els àudios.
Sí, és notícia a COPE, ho venim explicant des de les 3 de la tarda. El Girona refusa aquest oferiment del CTA, del Comitè Tècnic d'Àrbitres, d'anar a Madrid per escoltar els àudios. Bàsicament, les converses que hagin pogut tenir David López i Miguel Ángel Ortiz Arias, el jugador del Girona i l'àrbitre del Girona-Almeria durant la primera meitat, perquè recordem que les crítiques, la rajada de David López va arribar al descans del partit. El club entén que ja ha dit tot el que havia de dir, tot el que havia d'explicar, el jugador va opinar i el futbolista més sabem que farà el que li digui el Girona. Recordo també que Mitchell va demanar perdó a l'àrbitre després del partit. No diu que el que hagi dit David López no sigui cert, sinó que per tot el context va demanar perdó, i el Girona el que vol és que es tanqui el tema, que es rebaixi el suflé i que no vagi a més.
Jo, que sóc mal pensat, estic frisant per conèixer l'àrbitre del Girona-Celta de divendres vinent, que és el proper...
Que posin el mateix, que posin el mateix.
Que repeteixi, i que jugui també David López, sí, home, sí, i encara anem a més. A veure qui és l'àrbitre i a veure quins arbitratges té el Girona. Insisteixo, això és jo, que sóc mal pensat, eh?
Escolta, ha passat pel quiròfan Juan Carlos, eh?
Sí, després d'aquest cop que va tenir a l'ull, que pensàvem que quedaria en un ensurt, que no aniria a més, doncs, atenció, fractura base, òrbita, ull esquerre, 6 setmanes... de baixa Juan Carlos, és a dir, que és una lesió important, òbviament és un porter, si no jugués a futbol de ben segur que podria fer vida normal més d'hora, però 6 setmanes de baixa, o sigui que si tenia algun dubte Mitchell de cara a la Copa, sobretot Toni Fuidías serà el porter, l'alternativa a Gazzaniga. Recordo, Juan Carlos, Borja, Toni Villa i Bernardo, els inquilins de la infermeria del Girona.
Això al Girona, a l'Espanyol, Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda.
Estan molt lluny les postures entre el club i Melamed pel tema de la renovació.
Sí, perquè o Melamed demana molt o el club ofereix poc. Cadascú tindrà la seva sensació. Negociacions molt allunyades, postures allunyades, i de moment no hi ha res que s'apropi a l'acord de renovació. Cal recordar que Nico Melamed acaba contracte el 2024, és a dir, que a partir de 1 de juny, de 1 de gener, pot anar lliure on vulgui, pot negociar amb qui vulgui. Parlar amb el Sevilla en el seu dia, en definitiva, que no sembla que ningú que Melamed vagi a renovar. Ara mateix hi ha preocupació a l'Espanyol pel futur d'aquest futbolista, perquè seria una altra vegada tipus Melendo o Pedrosa,
sí,
jugador que marxaria al final de contracte sense haver-lo pogut renovar i gratis, després d'haver-lo doncs, donat aquí doncs, molts minuts i moltes oportunitats. En fi, ell sabrà, tant el club com el Melamed, si es posen o no d'acord d'aquí a que acabi la temporada. Omar, per exemple, per cert, hi ha la creença que acaba el contracte el 2024. No, Omar acaba el contracte el 2025. Els tres que acaben de contracte també el 2024, de moment no hi ha cap negociació oberta per ells, és a dir que Blanco i Botevia, Sergi Gómez, Òscar Gil i Keydi Vare. De moment l'Espanyol no ha fet cap moviment per renovar-los. No es va concretar en aquesta reunió que van tenir la setmana passada Garagarza, Mao i Chen a la Xina si es podrà fitxar o no al mercat de gener. I un que pot ser titular a Gijón, jo tinc aquesta pedrada, que és Jofre Carreras, extrem dret, amb facilitat per l'1x1, en definitiva, un Jofre Carreras que diu la seva opinió sobre el moment que viu l'equip.
Que la derrota fa mal a tothom, però hem de seguir endavant, això no acaba, i hem de mirar el partit del dissabte. Bueno, un partit complicat com tots. Sí, segona divisió és una categoria molt difícil i sabem que tots els partits seran molt difícils. Hem d'estar preparats per jugar contra qualsevol equip, contra qualsevol escenari, com tu dius. Bueno, sí que està clar que la segona divisió és molt igualada. Aquest any dona la casualitat que els primers 10-9 equips estan molt junts tots i bueno, la categoria és així i nosaltres hem de seguir endavant per intentar agafar distància.
Escolta, i no és oficial encara, no és oficial, però el diari Marca ja avança els 10 estadis que seran seu del Mundial 2030 i tant de bo es confirmi, el camp de l'Espanyol està entre aquests 10.
Sí, hi ha gent que doncs, retuiteja i repeteix aquesta informació del diari Marca, company José Félix Díaz, que diu que els 10 estadis seran aquests. Bernabéu, Metropolitano, Camp Nou, Cornellà, La Cartuja, Sant Mamés, Riazor, La Rosaleda, la nova Romareda
sí,
i el nou Mestalla, evidentment. Són dos estadis que s'han de fer nous des de zero. L'Espanyol què fa? Doncs diu que no hi ha res oficial, però que estan convençuts de que així ha de ser. Per què? Perquè compleixen tots els requeriments. Perquè la Federació Catalana de Futbol és la federació que té més llicències de tot Espanya i que ha de tenir 2 seus. I que l'estadi de l'Espanyol és un estadi jove i és un estadi que mereix tenir un Mundial. Tant de bo tingui el Marc raó i que Cornellà del Prat sigui juntament amb el Camp Nou seu del Mundial 2030.
Tant de bo, Quique, gràcies.
Bona tarda.
Fins aquí el futbol. De seguida, protagonista Esports Cope.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este octubre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937 3715. Testamento solidario Save the Children. las vidas que te quedan por vivir.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deu minuts i les 4, ara parlem d'handbol, perquè dijous el Barça rep al Palau al vespre. Torna, per tant, al Palau Laurana, Ludovic Fàbregas. Ens posa el Juan Arias en contacte amb ell. Ludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuando se hizo el sorteo de la Champions y tocó en el mismo grupo, ya estaba marcado el calendario, tocaba volver al Palau y toca volver. Ludo.
Claro, claro, es eso. Desde el sorteo, pues la verdad que primero estaba contento de tener al Barça en el grupo, porque personalmente me hace ilusión volver a Barcelona y al Palau, en este caso, así que eso, muy contento, pero también por otro lado, de pensar que se va a jugar un partido muy importante, un partidazo entre dos equipos muy buenos, que además lo están haciendo muy bien ahora esta temporada, así que con muchas ganas personalmente y deportivamente de volver.
Ahora te pregunto por el partido, ¿eh? Pero antes, ¿cómo te imaginas que va a ser ese regreso? ¿Aquí eres consciente de que la gente te quiere, Ludo?
Sí, sé que la gente me quiere. También yo quiero mucho a toda la gente, la afición, los jugadores, la gente del club, todo el staff técnico. Así que para mí será especial, lo sé. Luego, ¿qué recibimiento tendré? No lo sé, supongo que la gente estará contenta de verme, como yo estaré súper contento de ver a todo el mundo, pero luego no, ¿sabes? No espero nada en concreto. Yo siempre lo he dado todo por el Barça y creo que la gente pues ya lo sabe, y luego pues si me quieres recibir con aplausos o lo que sea, pues bienvenido, la verdad, y yo pues siempre tendré respeto a toda esa gente.
¿Qué echas más de menos de Barcelona, Ludo?
Bueno, la verdad que aquí estoy muy bien, personalmente, con mi familia, dentro del equipo, me siento cómodo. Yo creo que es un equipo que es como el Barça, ¿no? Hecho para ganar, por lo menos intentar. Tenemos muy buena plantilla, muy buenos jugadores. Yo creo que dentro de ese equipo me estoy sintiendo muy bien. Luego quizás lo que echamos más con mi familia pues es quizás la cultura, un poco la comida, todo esto, pero bueno, estamos muy bien aquí en Hungría, y como le he dicho, en un club que es muy potente como el Barça, entonces pues hay muchas cosas que se parecen al final.
Bueno, si hablamos de balonmano, va a ser un partidazo. El Barça, 5 partidos, 5 victorias. El Vesprem, vosotros, 4 victorias, 1 derrota. Bueno, 2 de los aspirantes a estar en la Final Four, y por qué no a ganar la Champions, ¿no?
Pues sí, primero va a ser un partido pues muy complicado, sobre todo bueno para nosotros, porque sabemos que ganar en el Palau es muy difícil. Si recuerdo bien, yo creo que el Barça no ha perdido desde 2021 un partido de fase de grupo y en casa, así que bueno, será un reto y un desafío pues muy importante para nosotros, pero la verdad que también nos hace ilusión pues jugar contra ese equipo que ha ganado mucho durante los años anteriores, y entonces para nosotros es también una prueba para saber dónde estamos realmente y si podemos pues competir contra equipos así que ganan, ganan y vuelven a ganar siempre. Así que va a ser un partidazo y creo que la gente también está esperando mucho ese partido porque es un partido entre dos muy buenos equipos, y entonces yo creo que para el balonmano pues tener un partido así es muy bueno, ¿no? Que a ver o también ir al Palau y ver ese partido y vivir ese momento.
Muy bien, Ludo. Oye, para terminar, ¿qué pesó más en tu decisión de abandonar el Barça? ¿El hecho de ir a buscar un nuevo reto deportivo, el tema económico, qué pesó más en la decisión?
Para mí era el reto. Era el reto. Lo más importante para mí es el deporte, ¿no? Es sentirse valorado también dentro de ese mismo proyecto. La verdad que me he sentido valorado muchísimo desde el inicio y ahora con unos meses aquí pues veo que esa valoración pues la tengo al día a día. Me siento importante para el equipo, para el club, para los entrenadores. Tengo también buena relación con todo el mundo, gente del club en general, pero también con mis compañeros. Sí. Y la verdad que estoy contento de haber tomado esa decisión, también viendo que está yendo bien, pues fuera, ¿sabes? A nivel familiar, personal, en el día a día, pues la verdad que estoy también tranquilo por este punto y la verdad que no me arrepiento. Es otra experiencia, algo nuevo, y creo que lo estoy viviendo a tope, pero tampoco olvido lo que ha pasado en Barcelona, y para mí han sido unos años pues maravillosos y con buenos recuerdos, así que solo ahora he girado la página y estoy viviendo algo nuevo, pero tengo muchísimo respeto por la gente que me ha ayudado y que me ha hecho crecer durante tantos años.
Perfecto, Ludo, nos alegramos mucho que te vayan bien las cosas en Hungría, que seas feliz. Nos vemos en un par de días en Barcelona. Un abrazo y gracias, ¿eh?
Gracias a vosaltres.
En bàsquet, Albert, avui juga la penya, té partit d'Eurocup.
De la quarta jornada de l'Eurocup a partir de les 8 del vespre, la pista del Venècia, que sorprenentment no ha guanyat cap partit en competició europea, és a dir, que juga a la pista del CUE, un Joventut de Badalona que ja va recuperant efectius a l'últim partit, el de Lliga, el dissabte, davant el Morabanc Andorra. En la derrota de la penya va tornar Andrius, avui la baixa només d'Andrés Félix. La penya que va equilibrar el balanç en positiu després del triomf a la pròrroga contra el Vilnius, 2-1 pel conjunt de Badalona, parla el seu entrenador Carles Durán.
Jo crec que no se li ha donat valor a les derrotes i victòries. Crec que juguem contra un molt bon equip, un equip sobretot amb una línia exterior amb molt de talent en l'1 contra 1, i a més té jugadors amb experiència com Tessitori, Espisso, Brooks, bueno, en general. Jo crec que, com sempre, Venècia serà un dels equips que estarà a dalt, i és un gran repte per nosaltres aconseguir una victòria.
Eurocup, quarta jornada, 8 del vespre, Venècia, Joventut de Badalona.
I comença la NBA.
Sí, avui, la propera matinada, sense Ricky Rubio de moment, no hi ha data perquè torni amb Cleveland, el vigent campió Denver, favorits Celtics i Milwaukee, gran novetat, ja una mena de, ja t'ho explicaré algun dia, Batllori, una mena de copa entremig de la temporada.
Sí.
I és la temporada de Víctor Wembanyama, francès, número 1 del draft per Sant Antonio. Té 19 anys, més alt que un Sant Pau, 2'24". Imagina't la envergadura que tenim. O sigui que la propera matinada arranca Showtime, Batllori.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Acabarem amb un apunt de futbol sala. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Que ja tenim el Barça-Sèrbia per jugar a la Main Road.
Primera fase de la Champions, que reúne a 4 grupos compuestos de por 4 equipos, en la que se clasifica los 3 primeros de cada uno. Para la siguiente fase, la llamada Elite Round, los rivales del Barça serán Andrius de Malta, Anderlecht belga y Loznica, el conjunto anfitrión. El Barça no tendrá problemas para meterse en la Elite Round, pero le interesa hacerlo en la primera posición para tener un sorteo con rivales más asequibles. Sergio González, jugador barcelonista.
Conscients de que aquesta competició és molt, molt capriciosa i a vegades se't pot complicar, no? I per tant hem de sortir alerta amb tot i sense especular. S'ha d'aprendre dels errors. Crec que aquest any hem d'encarar aquesta competició sabent on van fer malament les coses la temporada passada, perquè no tornar a caure en els mateixos errors i sobretot intentar guanyar cada partit amb la màxima solvència, sent eficaços i amb tota la distància que es pugui en el marcador, perquè al final sabem que després té la importància que pot tenir i intentarem que així sigui.
Para el partido Barça-San Andreas de mañana, Lozano, Ferrao, Feixas y Mateus son baja.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar.
Yo no tengo libertad de expresión. Hablando de los árbitros. Si digo lo que pienso, me suspenden. Yo quiero trabajar.
Tienes razón en esto, ¿no? Que si hablamos de los árbitros, pues te cae una sanción, ¿no?
Para la libertad.
¡Libertad! ¡Libertad!
¿Cómo estarà el Pati Valllori perquè Xavi li doni la raó en aquest tema a Ancelotti? Com ha d'estar el Pati, eh? Però escolta, parlant de sociologia, resulta que l'Sporting de Braga té un davanter que es diu Álvaro Jaló, que és nascut a Madrid. I vas a Porlana i te trasquilen.
Siendo español de Madrid, no sé si de pequeño eras del Real Madrid.
Yo, a ver, mi padre es merengue, yo siempre he sido más el que apoya más al Barcelona para picar a mi padre.
Ah, mira. Para picar a mi padre, ¿esto es parricidio sociológico, Valllori, sí. O cómo podrían definir? Bueno, en resum, que aquí queda, toda la sora en lo personal, a Álvaro Jaló. Han cambiado ahora el Manresa Oviedo de Copa, 1 de noviembre, pasa las 20 horas. Informa Arantxa Rodríguez, 21 de diciembre, sentencia del Tribunal Europeo sobre la Superliga. Gracias, Gil. A vosaltres. Les 4, avui hi ha tiempo de juego, tenim Champions.